hi ha persones que estan condemnades a viure vides completament avorrides. Altres, en canvi, tenim una maledicció. Ens passen coses apassionants cada dia. Tan apassionants que quan les expliquem a algú, mai no ens creu i ens acusa d'exagerats. I aquí tens l'altra part de la condemna, la d'haver d'explicar les teves aventures a tots els desconeguts amb qui et topis, a l'ascensor, al metge, a la cua del súper, perquè potser, a base d'explicar-les, algun dia se les creuran.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Unes colònies poden ser apassionants per als nens, però potser no tant per als preadolescents. No obstant això, què passaria si en unes colònies descobrissin el portal a un món nou i, a més, tinguessin un paper clau per garantir la seva continuïtat? Aquest és el punt de partida de quatre persones diferents no somien el mateix, de Montse Mimó, una novel·la que ens sorprèn amb una aventura fresca i amb missatge. Avui en podrem parlar amb l'autora. Els altres grans protagonistes del programa d'avui seran els festivals de gènere fantàstic, d'una banda perquè us farem balanç del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que acaba de tancar la seva edició 9 i mig. De l'altra, coneixerem la primera edició del Fanboy, que es farà de l'1 al 4 de juliol a Sant Boi de Llobregat. En parlarem amb el seu director, el també cineasta, Hugo Cobo. I per últim, també us parlarem de la nova revista manga impulsada per Kamekame Editions. És el que donarà de si el 36è Quimèric de la 5a temporada, que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció.
Notícies del Fantàstic.
I avui comencem parlant de Kamekame Editions, que compta amb diferents botigues a Catalunya, una de les quals al carrer Narcís Giralt de Sabadell, perquè publicarà la seva pròpia revista manga. Iker Mons, què tal?
Hola, molt bona nit, tarda.
Molt bon, dia. El que sigui.
El que sigui, quan escoltis el programa.
Tu creus que el manga es pot fer a casa nostra o què?
I tant. El manga ha funcionat en tot arreu, bàsicament. Si no funciona aquí és estrany.
Encara que no vingui del Japó, eh?
Exacte.
Doncs així t'agradarà el que hem d'explicar, perquè el Kamekame Editions farà la seva pròpia revista, una publicació trimestral, traurà el seu primer número a l'agost i comptarà amb diferents històries de diferents gèneres creades pels dibuixants sorgits de la mateixa escola de dibuix de Kamekame.
Oh, mira.
Per tant, tenim els alumnes que diuen jo em sumo a la revista i fan les seves aportacions.
Això és molt bona iniciativa, perquè moltes vegades els alumnes, quan surten de la carrera, es troben que no tenen on caure's morts, per entendre'ns.
Clar, no saben com entrar en el món del còmic.
Exacte.
I aquesta és com una oportunitat, no?
I aquesta falca els pot ajudar moltíssim.
Doncs mira, el Gabriel García, que és el responsable de la botiga de Sabadell, explicava fa uns dies a aquesta emissora part del contingut que tindrà el primer número.
El de drama, per exemple, es titula Un año después de mi muerte. Uh-huh. És una noia que desperta després d'un any de ser morta, però com un fantasma, i veu com la seva família... bueno, viu després de la seva mort i ella ho viu des d'un punt de vista extern. Després tindríem el survival, que és en un món postapocalíptic amb monstres i bueno, la societat ha de viure amb unes normes tancats en un cert perímetre i tal. I després tindríem un yaoi, que és el que diem, bueno, un boys love o un amor entre homes. En aquest cas és entre un guitarrista d'una banda i un violinista d'un conservatori.
Sembla una gran varietat, però encara hi haurà més, eh? També hi haurà una història shonen de lluita. Això no podia faltar,
un shonen?
Ah. Però d'on sorgeix la idea de tirar endavant aquesta publicació?
La idea sorgeix del cap de l'editorial, que volia fer una espècie de shonen jam, que és una revista que es fa allà al Japó, que és el que pretén, és una mena de trampolí d'autors novels que volen, doncs, expressar la seva dedicació al manga i més endavant fer un renom. Hi ha molta qualitat de dibuixant aquí a Espanya i aquí a Sabadell concretament, que és amb les persones que treballem, déu-n'hi-do. El que pretenem és generar una indústria amb nova gent que es pugui dedicar en un futur només a dibuixar còmic, que és el que li agrada.
I la idea, atenció, és ambiciosa, eh? Perquè vol igualar-se amb Norma, que és una de les principals editorials de manga del nostre país. Ara mateix l'escola de dibuix Kamekame de Sabadell té una 60a d'estudiants, per tant, sembla que la cantera és bastant àmplia, per crear aquesta publicació.
Sí, potser funcionarà i tot.
Estarem
Però
molt...
funcionarà bé, jo crec.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
La crònica.
I avui us volem fer crònica del que ha estat l'edició 9 i mig del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. S'ha fet d'entre el 31 de maig i el 6 de juny, tota una setmana, a l'Espai Cultura de la Caixa Sabadell, de l'antiga Caixa Sabadell. Ha estat el primer cop que es feia allà. I bé, eren tot novetats, perquè canvien el lloc, canvien els horaris, amb aquestes alteracions del toc de queda. I era com una mica... Doncs una edició una mica experimental, no? De veure com anava.
Oh, interessant.
A veure, jo he de dir que l'ambient, al final, venim del que venim.
Sí.
Venim d'un any que no s'ha fet absolutament res i que la gent doncs, ha estat molt a casa. Hi havia molta menys gent que de l'habitual. Després escoltarem el David Garnacho, el director del festival, que ens parlarà d'això, entre altres coses. Però es notaven les ganes de la gent de poder estar físicament en un festival. I va passar una d'aquelles coses, no? Jo veia molta gent en altres festivals que no arribava a entrar a la sala perquè es quedava de xàtxera fora, cosa que no havia entès mai, perquè dius, bueno, vaig a veure un festival, no es vas a veure curts, vas a veure pel·lícules, no? Aquest cas, per mi, si m'he convertit en aquesta persona de xàtxera. Per què? Perquè, clar, jo...
No, Karen,
què has
fet?
Jo vaig fer de jurat dels Logos d'Oro, un jurat doncs, que som diferents representants de diferents blocs de cinema.
Sí.
Jo mateixa ens estava en nom del Quimèric. I clar, ja havia vist les pel·lícules. I clar, no entraré a la sala per tornar-les a veure. Doncs llavors, clar, m'he quedat a fora de la sala parlant i no, prenent-li el pols, no, al festival. I he de dir que és una part molt agraïda que no tindríem en festivals telemàtics. He de dir que és una pena, després parlarem, no, de les pel·lícules, però que el diumenge, que personalment crec que eren les millors pel·lícules, era el dia que menys gent hi havia.
És Ostres.
Una pena perquè realment crec que s'hauria gaudit molt. Bé, com et deia, vam parlar amb el David Garnacho, el director del festival, i va fer, tot i la caiguda de públic, tots els canvis, totes les restriccions, va fer un balanç positiu del que ha estat el festival.
Doncs bastant content, perquè no ens esperàvem que hi hagués la resposta que hi ha hagut, que ha sigut bastant positiva. Durant la setmana doncs, potser no ha vingut tanta gent com seria d'esperar, però bueno, també pel tema d'horaris, el canvi d'ubicació, doncs, potser hi ha algú que no ha acabat de saber on havia d'anar, però les maratons força bé. La veritat és que estem molt contents.
Teniu comptabilitzat quanta gent més o menys ha passat pel festival en tota la setmana?
Creiem que podria ser més o menys, aproximadament la meitat de l'última edició. Clar, tenint en compte que hi ha hagut la pandèmia pel mig i que som el primer festival presencial que es fa, doncs potser hi ha encara gent que no s'acaba d'atrevir a anar a festivals i bueno, que suposo que la baixada ha sigut per això.
El canvi d'horari i per adaptar-lo al toc de queda que hi havia quan es va posar a organitzar el festival ha perjudicat d'alguna manera, creieu? O creieu que molta gent el fet de poder sortir més d'hora del cinema doncs, ha afavorit que vinguin?
Jo crec que ha afavorit que la gent vingui més al cinema, sobretot a les maratons. Entre setmana potser sí que algú pues, no ha pogut venir perquè no ha pogut coincidir-ho amb el final de la feina, però sí que a les maratons jo crec que la gent agraeix que abans de les 10 o les 10 i poc ja puguin anar cap a casa.
Estrenàveu aquest nou espai de l'Espai Cultura. Quin balanç en feu? No sé si ha vingut per quedar-se o fins i tot si estudieu combinar l'espai habitual de l'Imperial i l'Estruc amb aquest de cara a l'edició desena.
Bueno, ens ha satisfet molt l'escenari aquest. O sigui que creiem que ha vingut per quedar-se. Ja veurem l'any que ve com ho plantegem. Segurament serà un complement a la resta d'espais que teníem fins aquest any, però que ha vingut per quedar-se, això no estem segurs.
A la presentació del festival comentaves que la desena edició ha de ser especial, que ha de ser més gran. No sé si us heu posat ja a treballar amb ella, si ja teniu idees de cara al que podeu aplicar, perquè pel que ens vas comentar, teniu pensat de fer-la al març. Per tant, teniu menys marge, no?, per treballar-hi com un festival normal.
Sí, de fet, sí que ja hem començat a treballar-hi, ja estem buscant temàtica, dates, hem començat a parlar amb els espais que l'any passat, bueno, que fins a l'any passat teníem habituals, i hem començat a moure temes, o sigui que sí, ja estem, tot i que sembla que puguem anar una miqueta tard, ja hem començat.
Pues què et sembla si ara que hem fet balanç anem a entrar amb les pel·lis guanyadores i totes
Vinga,
aquestes
va, premis.
Coses? Va, com que he format part del jurat, doncs notaràs una mica de passió, eh? Vull dir, no t'espantis si me vengo arriba explicant les pel·lícules.
Hi haurà partidisme? Oh, sisplau.
Sí, clar, evidentment, perquè jo he donat el premi entre els meus companys, per tant, tinc una opinió molt clara de les pel·lícules del festival. A veure, parlo dels meus companys. Qui van fer el jurat de Blogos d'Oro d'aquest any, hi havia el guionista de l'ESCAC, Fernando Polanco,
sí.
El fundador de Criticum.net, Ferran Calvet, el membre del blog Un hombre sin piedad, Héctor González, i el creador del blog de cine, habladecine.com, Alfonso Asín.
I vostè?
I jo mateixa, l'únic que, clar, no els he vist la cara, perquè tot ho hem fet via telemàtica, eh?
Ostres!
Amb Excels, posant notes, mitjanes i tot, vull dir que...
Com si un treball de la uni.
Si me'ls trobo pel carrer no sabré qui són, vull dir, això ja t'ho dic jo. Ara, sí que et diré que teníem... Si hi havia algun, no diré noms, però que puntuava molt baix en general. O sigui que posava molt males notes en general. Però... crec que tots coincidim amb la guanyadora i a més amb diferència respecte a les altres. La guanyadora va ser Bloody Hell.
Bloody Hell?
T'explico de què va?
Sí,
així,
sí, sisplau,
sense
va.
Fer spoilers, però tenim un senyor, no, que és un tio que ha estat a l'exèrcit, no, bastant agressiu, violent i molt preparat físicament, i un dia està en un banc i hi ha un atracament. I el tio l'agafa, li treu l'arma en un dels atracadors i es carrega tots els atracadors i, de rebote, doncs, mata una treballadora del banc perquè la bala rebota, no? Què passa? Que, clar, quan va a judici, se'n va a la presó i quan surt de la presó, per mig país és un heroi perquè va matar els atracadors, però per l'altre mig és un assassí perquè va matar la senyora aquesta i ell diu, mira, saps què? Estic fart de que em parin pel carrer, m'insultin, facin comentaris, me'n vaig a Finlàndia.
Mira, radical.
En quin moment se'n van a Finlàndia? Perquè allà es trobarà amb una família que estan una mica bojos i li passaran coses molt dolentes. I a partir d'aquí no dic res més, perquè clar, si no... Clar, la cosa...
Bé, doncs pinta bé.
Està molt bé. Està molt bé, fins i tot vista a casa. I aquesta crec que és la típica pel·lícula que si veus en un festival guanya molt de pes. Perquè la gent crida, la gent aplaudeix, hi ha escenes d'aquestes que dius aquesta en el cine tothom estarà cridant, aquesta en el cine tothom estarà aplaudint, perquè dius, ah, no, i te vienes arriba i penses, és que aquest és el peliculón del festival.
Que guai.
Hi havia d'altres que per mi també valien la pena, per exemple, Anything for Jackson valia molt la pena, que és una parella de iaios que es posen en una secta satànica per intentar reviure el seu net que ha mort fa poc.
Ostres.
I llavors, clar, tu veus que són... Veus la intenció, però, clar, tu veus que això els hi ve gran, saps? Estan invocant el diable quan no en tenen ni idea, no? I,
clar,
té un puntet d'humor, però és com molt creepy, no? Bueno, té la seva gràcia. Pel que fa, doncs, als curts, no? Es van entregar els premis de les dues edicions, o sigui, l'edició anterior, que no es van arribar a entregar, i aquesta edició. El jurat era el Xavi Miralles, director, productor, actor i també, doncs, artista així en general, el Mike Martínez, creador del Mike i Socinos i també programador del Creep Show de Badalona, i l'Abel Carrasco, que és l'il·lustrador que ha fet els cartells de 5 de les edicions del festival. Si anem al 2020, o sigui, l'edició de l'any passat, el primer premi va ser per Nunca te dejes sola, de Mireia Noguera, que tu ja coneixes la Mireia, que la vas poder entrevistar.
Una gran noia.
I és un dels curts que vam parlar-ne, sí, amb el Festival de Sant Cugat, perquè el vam poder veure allà. El segon premi ha estat per El Cuento i hi han diferents mencions especials per Miedos, Amandine, A Little Taste, també mencions especials d'animació per El Árbol de las Almas Perdidas, que vam poder parlar amb la seva autora, la Laura Zamora, si voleu recuperar, estan a l'especial del festival de l'any passat, i la Nòria de Carlos Baena. I el premi del públic del 2020 va ser Per Amargo era el postre, de Diego Catarniuk. Molt bo aquest curt. El vaig poder veure fa poc, que el van fer telemàticament, o sigui, van fer una sessió, sí, Face Home, i crec que és brutal. O sigui, no m'estranya que el públic el votés, perquè està molt bé. Bé, no sé si vols saber de què va o et faré un super spoiler, però...
Bueno, jo confio en el públic. Normalment té bon criteri.
I si anem als premis d'aquest any, el primer premi ha estat pel Polter, d'Álvaro Vicario. Aquesta l'has vist i et va encantar.
Una meravella de
sí,
curt.
Sí. El segon premi ha estat per Ospel, que aquest no l'he vist, per tant no puc opinar. I la menció especial del jurat per l'última Navidad de l'Universo.
Que també l'hem vist.
Doncs sí, l'hem vist i vam poder parlar amb el David Muñoz en el seu dia. I si anem al Premi del Públic, va ser Dana, de Lucía Forner, que també va poder parlar amb ella amb la Cucullonat,
sí.
Que tenim una entrevista amb ella, si la voleu buscar, i Unes quantes bèsties, de Daniel Calavera, que aquesta doncs, no l'he vist, per tant, no digo más. I més enllà de l'àmbit cinematogràfic, també es van entregar els premis dels concursos de microrelats, que a més podrem escoltar alguns d'ells perquè ens els han pogut passar. Uh-huh. El primer premi en la categoria d'adults està per al final del pasillo de Celia Pérez.
Allí estaba otra vez la niña, con su camisón amarillo y abrazando a su osito de peluche. Llevaba una temporada sin verla, pero esa semana la había visto todas las noches al final del pasillo. Eran visiones de pocos segundos, pero siempre lograba que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Era esa forma de mirarme, siempre desafiante. Pero tras ese espacio de tiempo dejaba de verla, se esfumaba ante mis ojos con la misma rapidez con la que aparecía. No entendía qué hacía allí. ¿Qué hacía esa criatura en mi casa? Esa vez fue diferente. Me miraba desde el fondo del corredor y entonces, sin soltar su peluche, empezó a avanzar hacia mí. «¡Vete! ¡Vete de mi casa! ¡Vete! ¡Vete!» Di un respingo. Nunca había escuchado su voz. Era una niña muy pequeña, pero gritaba con fuerza y gran determinación. Empezó a correr hacia mí, sin dejar de gritar que me fuera. Solo me dio tiempo a dar dos pasos torpes hacia atrás, antes de que me alcanzara. Para mi sorpresa, la niña me atravesó y desaparecí. Me esfumé en el aire, sin dejar rastro.
Què et sembla? T'has quedat amb els ulls aquí complats, eh?
Quin mal rotllero. M'agrada.
Sí, està molt bé. El segon premi va ser per Te Perdono, d'Eduard Martí, el tercer premi per QR, de Yolanda Fernández. I anem a la categoria infantil. El primer premi va ser per Fantasies Infantiles, de Marta Olmedo.
Jack se despertó sobresaltado, con la respiración entrecortada y asustado. Se llevó las manos a los ojos y echó a llorar. Su madre le oyó y fue corriendo a su cuarto. «¿Qué ha pasado, cielo?», le preguntó preocupada. «He tenido una pesadilla», murmuró él. Hacía un par de días que el pobre Jack soñaba con esos horribles seres. Les tenía mucho, mucho miedo. Todo había empezado con un amigo suyo que afirmaba constantemente que tales monstruos eran reales y no paraba de contar sus terroríficas historias en el patio del colegio. La madre de Jack suspiró pesadamente. «Bueno, cálmate un poco. Ya sabes que los humanos no existen». «Ya sabes que los humanos no existen», le dijo, mirándole dulcemente a sus tres ojos.
Què et sembla? Ben trobat, eh?
Sí, un bon gir.
I anem al segon premi infantil per Luces, de Laura Mayoral.
Cada noche, antes de ir a dormir, enciendo una linterna. Solo yo sé lo que hago y solo yo sé lo que significa. Es un secreto. Tras unos minutos la apago y cierro los ojos y siempre sueño lo mismo, lo más placentero que podría imaginar. Pienso que si alguien supiera lo que sueño, me encerrarían. A veces, cuando voy por la calle, me obsesiono con la idea de que la gente que me mira sabe todos mis secretos, aunque normalmente se me pasa con bastante facilidad. Pero entonces sucedió. Ese señor no dejaba de mirarme y pensé que no era una alucinación, que realmente lo sabía. Quizás él, en verdad, lo sabía. Tuve un arrebato y de golpe me sentí con la necesidad de cumplir mis sueños. No era la primera vez que me ocurría, pero esta vez era diferente porque él lo sabía. Casi parecía que viera a través de mí. Así que lo ataqué y acabé con su sangre en mis manos. Mi boca tenía un sabor metálico, mis manos color escarlata. Esta noche he escondido su cuerpo. Lo curioso es que ayer mi sueño se cumplió. Las luces me han dado suerte.
Categoria infantil.
Compte que té 12 anys la nena que ha escrit això.
Categoria infantil.
De fet, mira,
Déu-n'hi-do,
vam poder parlar amb ella.
Era l'última nit d'entregar el microrelat i estava de viatge. I el meu pare em va dir, escolta, mira, podries presentar-lo, és l'últim dia. Però estàvem parlant, el meu pare anava a presentar-se, s'ha presentat al final. I vaig pensar, bueno, doncs per què no? I ens vam posar a parlar i bueno, em vaig inspirar una mica com tenen la meva vida i vaig pensar com una mica a què ens unia a tots, què pensem tots en comú. I vaig pensar, bueno, tots tenim alguna cosa que volem amagar. I a partir d'aquí vaig pensar en què feia jo per les nits i en alguns unes coses, doncs vaig acabar tenint la idea.
No diré el que estic pensant ara, perquè...
Ni jo.
Doncs au, fins aquí la crònica del Festival de Sabadell, aquesta edició 9 i mig. I recordeu que l'edició número 10, si el Procicat ens deixa, serà el març del 2022.
Quimèric als festivals.
La pandèmia també va deixar en pausa nous festivals com el Fanboy, el Festival de Cinema Fantàstic de Sant Boi, programat per l'estiu passat i ajornat fins ara. Ara els organitzadors ja s'han vist amb cor de reprendre el certamen i el podrem veure de l'1 al 4 de juliol als cinemes Can Castellet. Avui en descobrim la programació amb el seu director i també director cinematogràfic, Hugo Cobo. Benvingut al Quimèric.
Hola, bona tarda a tots.
Què et va portar a crear el Fanboy?
Pues mira, sempre m'ha agradat molt el cinema i sóc un fanàtic i tal. I el problema és que a Sant Boi havien fet uns cinemes que estaven molt xulos, però que no havia cap festival. I vaig dir, hòstia, ara amb el bon rotllo que anem amb el TAC, que tots aquests festivals de cinema de terror fantàstic que estan funcionant la mar de bé, pues deia que estaria... Estaria molt bé fer un festival a Sant Boi, que a més és una població bastant gran, i poder aprofitar aquests cinemes tan bons que havien obert fa poc i poder fer un festival allà.
Quan va arribar la pandèmia i vau haver de deixar en suspens el festival quan encara no, vull dir, no havíeu ni començat, vau arribar a tema que no es fes a la llarga? O sigui que entre restriccions, coses tancades que al final, doncs, amb el pas del temps, no, doncs, s'han de tornar a negociar...
Home, vam rebre algunes bufetades, eh? Ha sigut complicat. Jo n'hi ha hagut moments que deia tiro la tovallola perquè estic ja fart, però deia això, que en un principi el juliol no ho vam poder fer perquè els cinemes encara no havien obert, per almenys els nostres. Després vam intentar fer un pre-fanboy, però va caure les restriccions per comarques i vam dir, hòstia, no pot vindre ningú de Barcelona a veure el festival, no. I clar, se'ns va anar tot a la merda, per dir-ho així, i ara per fi vam poder tindre el fanboy, però clar, estem fent un festival sense subvenció perquè la vam tornar, la del primer festival, per ajudar el Covid. I aquesta tenim una ajuda de cultura i de l'Ajuntament de Sant Boi, que ens està ajudant molt, però clar, no és una subvenció en si que tinguis uns diners. El que ens faciliten ells són coses. Per exemple, una nit d'hotel per un convidat o t'imprimim els pòsters, coses així que ja ens va bé tindre això.
Mm-hmm. Alguna cosa és alguna cosa, però clar, partíeu amb un avantatge que l'heu perdut pel camí, no, diguéssim.
Sí, ha sigut. I pel·lis també, pel·lis que potser ja teníem... Mira, jo aquest any posem Anonymous Animals, que ara ja ha estat a Sitges i ja ha estat a Molins, però nosaltres ho teníem com a estrena europea. Haguéssim fet nosaltres l'estrena l'any passat. Uh-huh. Hauria sigut molt, molt, molt bona estrena i ara la posem perquè hem com fet un mix de la programació de l'any passat i d'aquesta, per aprofitar pel·lícules, que eren molt bones i les volíem seguir posant.
Mm. O sigui, no és el festival que hauríem vist l'any passat, perquè ens entenguem?
No, n'hi ha coses que ens han arribat noves i estan molt bé, però és una mica un mix de les dues edicions.
Mm-hmm. Hem vist que combinareu projeccions de pel·lícules, projeccions de curtmetratges, xerrada, col·loqui, masterclass... Creieu que un festival de cinema ha d'anar més enllà del que és la projecció?
Sí, jo crec que ha de ser un lloc de reunió. Més que... Perquè jo, quan vaig a festivals, a mi el que més m'agrada és el moment aquest que acabes la peli i fas la xerrada amb uns altres, a mi et prens una cerveseta i vas a la següent pel·lícula, fas la cua, parles amb la gent... I és un lloc de reunió cinèfila. I al tindre més activitats, com les xerrades, la masterclass, farem una exposició d'art també a la biblioteca molt xula, pues són coses que animen, a part de promocionar la cultura, a fer com una germanor, per dir-ho així, del món cinèfil, que sempre està molt bé.
Anem al que és la programació. Arrenqueu el festival amb el que heu anomenat un Juernes de Sèrie B. Voleu dignificar el gènere del baix pressupost?
Sí, sí, sobretot, a més, la primera pel·li amb la que obrim el festival. És una pel·li de molt baix pressupost, és Black Roses Symphony, i és una pel·li que és un homenatge a les pel·lis de Jess Franco, i és una pel·li d'aquestes que dic jo de tomar con cerveza, perquè et rius, la pel·lícula està mal feta adrede. I ja he parlat amb el director, ho ha fet adrede, i n'hi ha moments que et parteixes el cul. Si te la prens seriosament, no t'agradarà, però si vas amb molt bon ambient, jo crec que la gent s'ho passarà pipa.
És una d'aquelles pel·lis que només es poden veure en festivals, no? Perquè si no, a casa no...
Aquesta no la veuries en cap lloc, ni en cap plataforma l'agafaria.
I, no sé, també el divendres projectareu El increíble fin de menguante, El psicòpata, sí. Anonymous Animals, que ja ho havies comentat abans, i sí. També acabem amb Aliens. Què ens pots dir d'aquesta selecció? Per què heu decidit programar aquests títols en una mateixa sessió?
Bueno, volíem fer com una sessió més hipster, com el primer dia sèrie B i el segon dia més hipster. O
el segon
més,
dia agafar pastes.
Més... Sí, sí. Perquè poseu un documental molt bo que és El psicòpata, que ens l'ha cedit a l'Insòlito de Perú, festival molt xulo, de fantàstic. I és un documental sobre un assassí en sèrie molt cru, el documental. O sigui, també mescleu una mica de realitat dins d'això. El fin de menguante és una passada veure-ho en pantalla gran. És una pel·lícula que qui no l'hagi vist a una pantalla gran ha de vindre a veure-la. És una comèdia romàntica de crisis de los 30 i con un bucle temporal en plan cuenta atrás que està molt bé.
M'has convençut.
I la Aliens és un superclàssico i a més Aliens n'hi haurà sorpreses. Perquè vindrà un grup de cosplay i hi haurà algun marine colonial, portaran un ou a tamany real d'alien, o sigui que la gent es podrà fer fotos amb ells i serà guai, serà guai. El marine estarà dins de la sala i tot, veient la peli. O sigui que li dona un rotllo.
El divendres també, de fet, començava amb una xerrada sobre la dona en el terror. Dedueixo que serà curta.
Sí.
Vull dir que la dona del terror, més enllà de matar-la, poca cosa fem, eh?
Bueno, però és sobretot per les Scream Queens, per les heroïnes, tipus Ripley i tal, que van fer un canvi de gènere, Jamie Lee Curtis a la saga Halloween, que és qui... Jo sempre he dit que les dones, a part de ser la víctima en moltes pel·lis, també són les que s'han carregat el monstre o l'assassí.
Això és veritat. Això és
perquè
veritat.
La majoria de protagonistes en les pel·lis de terror són femenines. Fins i tot a Scream, la Neve Campbell s'ha carregat a tots els Ghostface a totes les pel·lis.
I... La pobra pateix, però ho acaba fent, eh?
Però acaba i acaba bé sempre, ella. Bueno, ara amb l'última que faran no sé què passarà, no? Però...
Home, si segueix sent ella ja té una edat, vull dir que... Igual se rompe la cadera a medio proceso.
I el mateix amb la Jamie Lee Curtis. La de vegades que s'ha agarrat al Michael Myers ha sigut heavy. Però bueno, és una mica jugar amb aquests personatges que han sigut dones molt fortes, que han sobreviscut a assassins i tot, i donant-li un toc així més... Més d'una xerrada. A més, la xerrada la farà una guionista professional de cinema de terror, que és l'Anna Vargas, que està a punt d'embarcar-se un rodatge molt xulo, d'un llargmetratge, i estarà molt bé tindre la visió d'una guionista a l'hora de crear personatges femenins, també.
Home, suposo que canvia bastant la cosa. Ja li preguntarem, ja, quan hi anem. Dissabte heu previst una sessió familiar amb la princesa Mononoke, que estem sentint de fons la banda sonora. Creieu que és una bona entrada al gènere fantàstic pels més petits o per gent que fins i tot doncs, no s'ha plantejat que li agradi el fantàstic?
Amb aquesta la canviem de dia. Aquesta, al final, la posarem el diumenge, al matí.
Bueno, també és un dia familiar, també és un dia familiar.
Sí, però això és cosa del cinema, que m'ha dit hòstia, és que les matinades el domingo funciona molt bé. Dic, bueno,
i tu, doncs vinga, anem-hi, no?
Sí, sí. Però jo crec que la princesa Mononoke, a part de que tot l'estudi Ghibli, els personatges femenins són molt potents, jo crec que és una manera de ficar el... Bueno, és que Ghibli té o pel·lícules molt toves, o aquesta, que és, jo crec que és la de les més canyeres que té. I jo crec que per uns nens que estan acostumbrats a veure sempre el mateix, al posar-los una pel·li d'anime d'aquest nivell, jo crec que els hi farà voler entrar en el món de la fantasia i la ciència-ficció.
No, i també
és un títol brutal.
També garantir que les famílies vinguin, no, a un festival, perquè a vegades s'associa el festival a un perfil molt concret de població, que les famílies queden molt excloses, no, amb això?
Sí, al tindre aquesta sessió, és que jo m'imagino els pares joves que la van veure en DVD o alguna cosa, la peli, i la vulguin veure en pantalla gran i, a més, portant-se els seus fills perquè la puguin veure també. Sí, serà una jornada molt xula.
Un dels actes que ens criden l'atenció de dissabte també és la projecció, a veure si ho dic bé, The Dawn of Kaiju Eiga, amb col·loqui posterior. Què ens en pots dir?
Bueno, és un documental sobre Godzilla que es anava estrenant a Sitges, però al final per un problema, perquè Sitges volia fer una doble sessió de Godzilla en 35 mm i el documental, i al final no la van poder fer perquè per tema pandèmic i per pressupost no els anava bé portar la còpia. I nosaltres, el documental aquest es va quedar penjat. A més, el muntador és el Romeu, el José Luis Romeu, que és el muntador de Los Cronocrímenes, Gran Piano i Apòstata. Que tinc bon rotllo amb
ell. El coneixes una mica.
Ella em va parlar del documental i vaig dir, hòstia, doncs porta-la al meu festi.
No, i a més que teniu una de les vostres programadores és molt fan de Godzilla.
Quan li vaig dir va flipar.
Qui la conegui deu estar contentíssima.
Sí, i a més li fem un homenatge a Sitges i a Godzilla amb l'entradilla que hem fet al vídeo de la programació que tenim. Fem com un Godzilla fet en stop motion, que m'he currat jo, on sembla que és Sitges, però clar, és que dona la casualitat que Sant Boi i Sitges tenen la mateixa església.
Ah, sí?
I llavors...
He de dir que no he trepitjat mai Sant Boi, serà el primer cop ara quan vingui al festival.
Té la gràcia aquesta, que Sant Boi té la mateixa església que Sitges, pedra a pedra. És el mateix disseny. I llavors vam dir, hòstia, doncs aprofitem que tenim la mateixa església per fer una intro semblant, ells fan servir a King Kong, doncs nosaltres a Godzilla. I va ser com una conya, i he de dir que tant l'Àngel Sala com el Mike els ha encantat la intro, o sigui que per lo menos no s'han enfadat.
Hi havia el risc, però pensa que si la conya surt bé i el festival viu molts anys, doncs es pot mantenir aquesta conya del Godzilla de per vida, no? És una molt bona idea. Que realment... I va, anem fins al diumenge, perquè... Jo vull que m'aclareixis una cosa del programa. Posa que tenim una marató de curs amb final feliç. A veure, explica'm això, perquè...
No n'hi haurà massagistes asiàtiques, però...
Oh.
Però es regalaran pel·lis a tots els que aguantin les 4 hores.
Ah? És un bon repte,
sí,
doncs.
A la tenda 79 és un dels nostres sponsors i regalarà pel·lis a tots els que aguantin la marató. Sí, serà molt xulo el poder premiar el públic i donar-los DVDs friquis de pel·lis rares perquè se les emportin a casa, i jo crec que és un detall divertit. També és una manera de
fidelitzar,
de fer que la gent vegi les 3 hores de curtmetratges.
Si són 3 hores de curtmetratges més la pel·lícula que poseu, que és sorpresa, no sé si ens pots donar alguna pista de quin gènere anirà, per exemple.
Bueno, és una pel·lícula, diré que és catalana, i que és una estrena mundial. És una pel·lícula que s'ha acabat de muntar, em sembla que la setmana passada.
Ostres!
Jo encara no l'he vist. Jo encara no l'he vist i m'arrisco, perquè conec el director i em va passar l'enllaç farà 3 dies. Encara no l'he pogut veure, però jo havia vist una pel·lícula seva anterior i estava molt bé, i jo crec que aquesta ha de sorprendre. I és un tio que ha estat a Sitges, que ha estrenat a Sitges, i és no sóc que sigui un director superfamós, però és una pel·li de baix cost, dintre del que cabe, però serà això, una estrena mundial, i s'ha compromès. O sigui que, mira, jo teníem una altra pel·li que l'ha agafat Sitges, no l'ha robat, però... Que són aquestes coses, de que Sitges s'obliga que sigui estrena mundial, i aquests, doncs mira, s'han atrevit a fer l'estrena aquí amb nosaltres, i jo la mar d'encantat.
I la selecció de curtmetratges? No sé si vau obrir concurs o els heu triat vosaltres entre els curts que havíeu anat veient en diferents certàmens?
No, vam rebre, però un fotimer. Vam rebre, jo què sé, 600 curts o alguna cosa així. Una barbaritat. i hem fet selecció entre quatre programadores, que està la Ilenia, la Anna, la Marta i jo, i entre els quatre anàvem escollint, anàvem fet tria i els hem vist tots, i n'hi ha coses molt rares, per exemple, que a mi em flipa, els curtmetratges, el llistat els passarem aquesta setmana, de tots els seleccionats amb l'ordre que es posaran, on que ja els directors ja estan avisats. És molt heavy, però, per exemple, n'hi ha directors que fan doblete. Que això, jo no he escollit tants curts, perquè m'he centrat més en els llargmetratges que ens han arribat, i quan estava jo fent un ordre dels curtmetratges, perquè tinguin un ritme i tot això, deia, hòstia, este tiene dos i este tiene dos. I ens passen tres directors.
Carai,
tres directors
han treballat,
que ens van enviar un curt per la primera edició, que no ho vam poder fer, i ens han enviat un curt nou per aquesta. Llavors, fem tres directors, posen dos curts. O sigui, és molt, molt curiós. Que d'entre 600 curts, sí, donar la casualitat de que caiguin dos curts de la mateixa persona i tres cops.
Doncs sí, és molt curiós. Bueno, haurem d'esperar fins al 4 de juliol per veure quins són aquests curtmetratges. Deixem a l'aire els oients de l'1 al 4 de juliol. Tothom als cinemes de Can Castellet de Sant Boi per participar en aquesta primera edició del Fanboy. Moltes gràcies, Hugo Cobo, per atendre el Quimèric.
Com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Us esperem al Fanboy.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Quimèric.
L'entrevista.
Després de participar en la compilació de relats de gènere fantàstic extraordinàries i de publicar altres novel·les infantils, Montse Mimó ens acaba de sorprendre amb una nova novel·la juvenil, Quatre persones diferents no somien el mateix. Aquest últim títol no ha passat desapercebut pels amants del fantàstic, que han vist com una història que arrenca amb unes colònies de preadolescents acaba transportant el lector a un món nou. Montse Mimó, benvinguda al Quimèric.
Hola, què tal?
D'on neix aquesta història?
A veure, mira, la història neix realment de la creació d'un món. Fa anys, i penso que hauria de ser el 2015 o el 2016, un dia vaig pensar que seria fantàstic un món en què absolutament tot fos biològic. I a partir d'aquesta idea, que la vaig anotant a la meva llibreteta d'idees, doncs després hi vaig anar donant voltes i vaig pensar com podia ser, no?, que aquest món fos protagonista. I llavors ja se'm va acudir, doncs, la idea aquesta dels nois i les aventures que passen, no? Però inicialment la llavor va ser el món, pensar en el món, amb aquest arret.
La teva experiència extraordinària has ajudat d'alguna manera a fer possible aquest llibre? No sé si potser per l'acollida d'aquesta compilació de relats, per el moure't de cop, no?, amb un cercle d'amants del fantàstic.
A veure, a mi el cercle d'amants del fantàstic m'agrada molt, m'hi sento molt integrada i la veritat és que m'agrada molt escriure fantàstic i m'agrada tant escriure fantàstic per adults com per adolescents i fins i tot per nens petits, també m'agrada. No sé, jo penso que ha sigut una cosa més aviat en paral·lel, val? I per mi ha estat una sorpresa que a més al mateix any apareixen totes dues obres i m'he sentit molt bé amb totes dues, però jo crec que no, que més aviat vaig treballar una en paral·lel a l'altra i sí que és cert que, clar, al moure't en aquest cercle del fantàstic coneixes també més gent, a més lectors, veus el que es fa avui en dia, això segur, això sí que ha sigut important.
L'acollida d'Extraordinàries va ser molt gran, se'n va fer molta, doncs, molta difusió i qui més qui menys coneixia ja alguna de les autores que hi havia Extraordinàries i va servir com a am, diguéssim, per conèixer la resta. Suposo que en el teu cas també ho has notat molt, no? De dir, em moc en un cercle potser més infantil i juvenil, de cop entro l'adult, no sé si ara amb aquesta novel·la entres per la porta gran, diguéssim.
La veritat és que sí, que l'acollida d'Extraordinàries ha estat molt bona. Era un llibre que jo crec que calia, Per això li hem de donar les gràcies al Ricard Ruiz, no?, que realment va fer aquesta idea, i evidentment a l'editorial, que ho ha fet possible. I sí, és que jo penso que ni el Ricard ni els de l'editorial en aquell moment s'imaginaven, doncs, el ressò que tindria aquest llibre. I evidentment que m'ha ajudat moltíssim, perquè és cert que clar, quan el teu nom, doncs, el diuen en determinats cercles, doncs sí que val la pena. Jo penso que sí, que d'alguna manera sí que ha contribuït a donar-me a conèixer.
Entrant a la història en si, per què havia de passar en unes colònies?
A veure, perquè jo volia que comencés d'una manera molt realista, saps? Mm-hmm. Molt normi, molt en el món normal.
El nostre dia a dia,
no? I llavors aquí la idea de pues, quatre adolescents, quatre nois molt diferents, també volia treballar tot aquest tema de diversitat, i em pensava que era una bona idea, no? Llavors sembla que estiguis en un context absolutament normal, fins que hi ha un moment en què hi ha un gir, i passem doncs, en el fantàstic de manera absoluta. Faig un petit advertiment en el llibre, que jo crec que va ser necessari. Quan comença el llibre, abans de començar amb les colònies, hi ha un petit paràgraf, que és no, com una descripció així molt estranya, que jo penso que és una mica com un avís per navegants. No?
Una pista, és a dir, no?, de què es trobarà.
Una pista, no? Si no us penseu que això és un llibre de colletes d'estiu i amics que s'ho passen bé, sinó que anirà per un altre cantó, no?
Home, potser per aquesta advertència, no sé si sense aquesta advertència hauríem fet aquesta lectura igual, però el primer pas del llibre, que és quan donen quan coneixen de maneres una mica estranyes aquestes colònies, ja te'n sumes, no?, que hi haurà alguna cosa estranya, no?, que s'està cuinant alguna cosa i dius, a veure per on sortirà. No sé si potser sense aquest advertiment hauríem fet la mateixa lectura, no sé.
No ho sé, però sí que has donat alguna pista, no? Però és molt estrany que tots trobin justament en el moment en què ho necessiten o l'anunci. Veus que d'alguna manera és com si estiguessin predisposats a anar a aquestes colònies. Però clar, després el que no et pots imaginar és el que s'hi trobaran realment.
Algun lector t'ha dit que preferiria les teves colònies que les normals?
Sí, la veritat és que en els instituts, perquè hi he anat amb algun, i estan molt sorpresos, tant els professors com els lectors, i sí, els agradaria moltíssim anar a aquest tipus de colònies. També hi ha hagut gent que s'ha quedat sorpresa, és a dir, que han començat el llibre imaginant-se més que seria el llibre típic, no?, que es podien trobar, i jo penso que està bé, perquè als adolescents, en general, els agrada la fantasia. I si els hi serveixes així, d'una manera inesperada, jo crec que encara més. No, la rebuda ha estat molt bona.
Jo he de dir que
està sent molt bona.
Sempre he odiat les colònies. Vull dir, de petita m'havien d'obligar a anar-hi. Llavors, quan he llegit aquest llibre, dic que aquestes colònies sí que m'agradaria anar-hi. A veure quan les comptem, no?, quan les organitzem. Abans comentaves el tema de l'advertiment, no?, quan llegeixes el llibre, a l'inici doncs, sembla una cosa, després dona un parell de girs. Hi ha moments d'ambigüitat, fins i tot quan ja es troben aquest nou món, de què és el que serà, no?, aquest nou món, i què pinten aquests quatre personatges en aquest nou món. No sé si volies jugar amb aquesta ambigüitat, si volies portar els joves lectors cap a la fantasia de manera així una mica discreta, o creus que al final al lector jove li és una mica igual el gènere que li plantegem?
Jo no crec que volgués plantejar el gènere d'una manera discreta. Més aviat el que volia era crear intriga, que no sapiguessis ben bé el que passa, no? Mm-hmm. I això sí que m'ho han dit i era el que jo esperava, no? Que tinguessis ganes de llegir més, de saber més, de descobrir al final què passa. I llavors per això anava com posant, no?, les cosetes poquet a poquet. Però jo penso que de seguida se n'adonen que aquest món no té res a veure amb la Terra, que és diferent, d'entrada. El que t'ha de ser clar, s'han de fer preguntes perquè és tan sorprenent el que veuen que no tenen paràmetres tampoc per poder comparar, no? I llavors això també em permet, és una mena d'estratègia, no? És a dir, nosaltres anem amb ells, que serien els quatre protagonistes del llibre, mm-hmm, però com a lectors, com que tampoc coneixem res, doncs també anem
estem
descobrint
ells,
el món,
no?,
amb ells. I això em va molt bé perquè d'aquesta manera el puc anar presentant, saps? O sigui, a mesura que llegim, doncs som com ells, anem veient què passa i on ens portarà tot això.
Que un cop, o sigui, fins que no arribem a descobrir el nou món, penses què és aquesta casa de colònies, aquesta manera d'actuar tan estranya, i quan apareix el nou món, el que et preguntes és què és aquest nou món, no? I jo crec que aquesta pregunta pràcticament fins al final no queda resolta. Perquè
sí, jo diria que fins i tot al final...
Bueno, sí, també pot donar, també pot donar peu.
Sí, és un final que t'explica, no?, que pot ser aquest món, t'explica realment què és, però sí que deixo obert en el lector on pot estar. Això és una cosa que m'ho vaig pensar molt, al final, si el deixava així o no, però jo crec que és un encert. M'agrada, a mi m'agrada aquest final.
Havies
així
pensat en donar més
que
detalls,
no direm,
potser.
Que evidentment no direm.
No, home, no, que si no sempre em renyen per fer spoilers.
No, no. Això segur que no.
No, però clar, per exemple, a l'inici de la novel·la jugues molt amb el tema tecnològic, no? Jocs de realitat virtual, els nanos, no?, que els hi prenen els mòbils en arribar a aquesta casa de colònies. Jo quan anava a colònies no hi havia mòbils, per tant no sé si es fa o no això de confiscar els mòbils, però realment...
Sí que es fa, sí, sí que es fa. Les meves filles sempre em rondien el mòbil per aquest motiu.
Clar, et volia preguntar, no sé si això també era... t'anava bé perquè... donava aquest realisme a la història, o si també era un missatge de ens hem de desconnectar una mica de la part virtual i ens hem de connectar una mica amb la Terra, amb els éssers vius, amb els altres, no? Fins i tot amb les relacions amb els altres.
Sí, hi havia totes dues coses, eh? Especialment per un dels protagonistes, que és en Pol, que és un noi que realment per ell la tecnologia és molt important. A veure, la tecnologia és molt important, però a mi m'interessava que en aquest món no hi hagués res de tecnològic i que ells valoressin precisament tota aquesta part més biològica. Mm-hmm. Aquest missatge hi és d'alguna manera, no? Perquè ells el que han de fer ja sabem el que és, no? És una cosa que té a veure molt poc amb la tecnologia i molt amb la biologia, més aviat.
Totalment. Abans comentaves, no? Els tres protagonistes són quatre personatges que són completament diferents. No. Com ha estat per tu dissenyar-los? No sé si tenir filles d'aquesta edat doncs, ha ajudat.
Sí, evidentment que ajuda, eh? Igual que quan escrivia, bueno, quan escric els contes infantils, m'ajuda haver tingut fills. Però jo, de tota manera, també penso que tots nosaltres hem sigut nens i hem tingut un adolescent. Vull dir que en realitat...
Alguns no se'n recorden, però sí.
Ho hem oblidat una mica, però perquè podem tirar dels nostres records en aquest sentit. Però sí, clar, tenir filles adolescents m'ajuda. I a l'hora de dissenyar-los, jo volia que fossin molt diferents, eh? Penso, i molt diversos també. I això doncs sí que hi vaig pensar molt, eh? Com podien ser i que fossin també dos noies, dos nois... de nacionalitats diferents, amb orígens molt diferents, amb maneres de pensar diferents, perquè una mica és el que ens trobem i és així. Eh? I sí, li vaig donar voltes i en els personatges. Però una vegada se'n van acudir ja va ser molt fàcil, perquè els personatges mateixos es desenvolupen, saps? No?
Ja creixen sols,
no? Jo
no
tinc els problemes amb això.
Clar, però el que comentes, no?, de fer una diversitat... Clar, al final, a la vida real, aquests quatre nois seria molt difícil que fossin amics, no? I, en canvi, es troben amb una aventura d'aquest tipus que requereix d'una col·laboració dels quatre i això és el que els acaba unint, no?, al final.
Sí, i això penso que és un valor important, perquè, d'entrada, ells no haurien sigut mai amics, però s'hi troben i ho han de ser. I de quina manera, doncs... van com adaptant-se els uns als altres i al final doncs, aconsegueixen la seva fita. I això penso que és important, perquè a la vida moltes vegades et trobes amb això, amb treballs amb equip, a la feina, a la vida, et trobes amb gent diferent i has de saber doncs, una mica manegar-te. I penso que sí, que això és una part... De veritat que en el moment de fer el llibre no hi pensava, tampoc, però després penso que sí que és així, que realment es podria interpretar d'aquesta manera i és cert, és cert.
En la teva novel·la també dediques, ja ho deies, les primeres pàgines a parlar del passat dels personatges i també del passat de les famílies, que a més és un passat que serà molt clau en la història, no? Ha estat agraït aquest procés de creació, de disseny, d'on ve aquesta persona? Perquè a més són històries doncs, molt, doncs, amb molt de pes, no són històries molt quotidianes, diguéssim.
Molt. A veure, jo penso que quan crees un personatge, encara que sigui un personatge secundari que surti poquet, has de saber molt d'ell. I llavors a mi m'interessava conèixer la història d'ells, perquè també sabent la història de cada un, també puc saber després millor com es comportaran, com són, com reaccionaran. Llavors és un procés agraït, és inventar-te, és crear. I a mi potser de les feines de creació, a veure, una que he gaudit moltíssim és creant el món, això m'ho he passat molt i molt bé, i l'altra també és amb la creació de personatges, però això em passa sempre, eh? Faci el llibre que faci, al final acabo, doncs, alguns han acabat millor, altres pitjor, però sé molt bé com són ells, i això és important, perquè així sé com realment actuaran.
Home, quan un personatge et cau malament, ja malament, no? Com a escriptora li deus fer la vida impossible, no?
Bueno, per això ets el creador, no? Però al final, fins i tot, els que et cauen malament, a veure, són com fills teus, no? Els acabes estimant també, però en fi, sí.
Els has d'aguantar,
sí, sí.
No?
Sí, sí, sí.
També ho mig apuntaves ara, un dels punts forts de la novel·la és les descripcions d'aquest món que crees, no? Les descripcions molt acurades, fins i tot en quant a sensacions, no? De què se sent quan arribes en aquest món amb tots els sentits, no? Olor, tacte... Et quedes completament immers, no? En aquest món que crees. No sé si per tu era també important el traslladar el lector completament fora del món habitual, del seu dia a dia.
Sí, jo això m'ho vaig prendre com un repte. En cap moment volia que quan el lector o els protagonistes estan dins de Red estiguessin pensant en escenaris de la nostra Terra. Volia que tinguessin alguna cosa diferent. Evidentment que hi ha un desert, hi ha un mar, hi ha un bosc, però havien de ser prou singulars perquè hi trobessis màgia, hi trobessis fantasia. I això ajuda moltíssim parlar no únicament de les imatges, sinó també de les olors, dels sons, del tacte fins i tot, i del gust. De fet, sí que vaig utilitzar tots els sentits. I era com una inversió. O sigui, havíem d'estar totalment a dintre d'aquell món també per poder-lo entendre.
Però clar, dius, un bosc, un mar, un desert, que després quan estàs enmig del bosc, del mar o del desert, no és tal, no? Vull dir... No...
En absolut, en
al final
absolut.
És l'etiqueta que li posem per poder fer una imatge ràpida, però quan vas al detall veus que allò no és el que sembla, no?
No és el que sembla. I el cel encara menys, perquè és un cel molt extraordinari.
El tema aquest de la mena d'ascensors, no? Que t'ho pinten com un ascensor i després és com una mena d'animal, no?
Sí, és un ésser viu, de fet, tot és viu, no? Per tant, ell també és viu, no? Però sí, no té res a veure. El que passa és que nosaltres, com a lectors i com a protagonistes, necessitem posar etiquetes per entendre-ho i posem etiquetes. Ara, a poc a poc, te'n vas adonant que aquestes etiquetes a Red no funcionen, perquè Red és una altra cosa. Però, clar, nosaltres ho percebem a través dels nostres sentits, per tant, ho expliquem a través de les nostres percepcions. Però està bé, jo penso que això de que, saps, s'entri, es vegi que és un món diferent, doncs si s'ha aconseguit, fantàstic, perquè realment és un món diferent. Yeah. Ara bé, també pensa que en el nostre món hi ha coses molt extraordinàries, eh? Vull dir, quan a vegades mirem, doncs no sé, hi ha formes de vida, doncs que viuen, per exemple, de sofre o... Vull dir que, clar, quan tu construeixes un món, també penses en les coses que coneixen. A mi la biologia m'agrada moltíssim i he ficat moltes pinzellades de biologia. No sé, jo quan descrivia algunes de les espècies pensava en la fauna del Càmbric. Clar, la fauna del Càmbric està extingida i estem parlant de fa 500 milions d'anys. Però realment jo la tenia al cap quan pensava en Barret. És inevitable. Vull dir, escrivim el que sabem, el que som.
En aquest món on tot és biològic, on tots són animals, que més animals, o com li vulguem dir, que es comuniquen directament amb els personatges i que li donen un missatge molt clar i que requereixen de la seva intervenció, al final el que sembla és que estàs llançant un missatge de respecte cap al medi ambient, cap als ecosistemes. No sé si creus que aquest és un fet, un missatge que els joves no tenen prou integrat.
Aquí sí que veus, hi havia aquesta idea, la tinc, la idea de conservació, la idea de respecte a la natura, la idea també de continuïtat fins i tot amb nosaltres, no parlo de Red, parlo amb nosaltres com a éssers humans respecte de la resta de criatures del planeta i jo penso que no sé si la tenen o no, però que com més la repetim millor.
I no
que
està més, de més, no?
És un terreny, sí, però és un terreny molt fèrtil. O sigui, jo penso que aquesta idea... la llegeixen, l'assumeixen, se senten una mica quals protagonistes i entenen la necessitat de salvar un món. I dic que és terra fèrtil perquè els adolescents i els joves, a diferència dels adults, tenen moltes més ganes de canviar les coses i de millorar-les i són més idealistes. Per tant, aquest missatge penso que, bueno, és un missatge que val la pena a totes les edats, però pot ser que estigui especialment ben acollit entre els joves i tinguin ressò.
Per edat, m'ha fet pensar una mica en la sèrie del Capità Planeta. No sé si la tenies com a referent o no, si et queda lluny.
No la tenia com a referent. De fet, tinc referents, perquè tinc referents molt clars per aquest llibre. Un és Solaris, per exemple. Vull dir, Solaris és
un gran llibre.
És un gran llibre, a mi m'agrada moltíssim. Un altre és Els propis déus, de Asimov,
també.
Per tot el tema de... No? Els éssers tous i l'ésser dur i evidentment, fins i tot et diré que un referent així de la meva infància és Viatge al fons de la Terra, de Juli Verne, perquè al cap i a la fi estem parlant també d'un món No diré molt, però és un món que té algunes similituds, no?, amb el viatge aquest que fan. I no, el Capità Planeta no, però ara que ho dius, doncs sí, és un missatge que evidentment encaixa perfectament.
No,
sí,
perquè aquesta unió, no?, d'un grup de persones, no?, que han de salvar la Terra, no?, i la Gaia, no?, l'essència de...
Sí, vull dir, en aquest moment en què m'ho has dit, ara sí, no hi havia pensat gens, però sí.
No,
però fins i tot Dune és un referent, vull dir que...
No, quan has comentat el referent, potser no hi havia pensat quan estava llegint, però a mesura que ho vas dient m'estan saltant, no?, les imatges del llibre, que dius, és veritat, això és Solaris,
tant,
és veritat,
i tant,
això.
I tant. I fins i tot, mira, un referent molt clar és el conte de la Úrsula K. Le Guin, el dels que se'n van d'Homeles. En els que se'n van d'Homeles és un... A veure, no té res a veure amb el món, però han de prendre una decisió. La gent ha de decidir si es queda d'Homeles o si se'n va d'Homeles. I és una decisió molt important. I en aquest llibre penso que una part fonamental és la decisió que han de prendre els protagonistes. Què fan? No? En un moment determinat es trobaran que han de decidir. I això, bueno, és un punt. Com la identitat, també, una mica, no? La identitat dels protagonistes. Qui ets, en realitat? Això sí que penso que per un públic jove li interessa. I, de fet, comentant-ho m'ho han dit, eh? Perquè és un moment en què tu et preguntes molt qui ets, què vols fer... Què pots fer, no?, amb la teva vida? I una mica, el cas aquest situat a Red, és una mica també el que fan els protagonistes.
De fet, aquesta decisió que comentes, en el moment que la trobem en el llibre, doncs és bastant impactant, perquè si et poses en la pell, no, d'aquests joves, fins i tot encara que no siguis jove, que et diguin, doncs mira, tu t'has identificat tota la vida amb això, però en veritat podria ser això altre, no? Clar... Triar, no?, entre aquesta identitat que t'ha acompanyat sempre i el que podries arribar a ser o el que ells diuen que ets, en veritat, no?, és com una cosa molt abstracta i una decisió molt difícil, no?, perquè és com aturo la meva vida aquí o segueixo per una altra banda, no?, és tot un
molt
dilema.
Difícil.
No sé si això ho tenies present quan vas començar a escriure el llibre o va ser quan ja els personatges van començar a créixer pel seu compte que va sortir sol.
Mira, jo et diré una cosa. Jo sóc bastant una escriptora de brújula, val? No de mapa. O sigui, no faig esquemes abans, sinó que jo vaig escrivint i els personatges em porten. I moltes de les coses em sorgien a mesura que anava escrivint, saps? I que els anava coneixent més amb ells, que anava coneixent més el món. Jo tenia clar, quin era el final i què havia de passar. Però la manera d'arribar-hi sí que van ser molt ells els que també m'ho van dir. I com actuaria cada un. I prenen decisions diferents en un moment determinat, no? Alguns estan més per una, altres per l'altra. Això anava més amb el seu caràcter. I sí, se'n va anar definint a mesura que anava llegint. La veritat és que anava escrivint.
Després d'aquest quatre persones diferents no somien el mateix... No sé si ja estàs confirmada que et quedes al Fantàstic, i passes de vacances i després tornaràs a un altre gènere.
Mira, jo al Fantàstic saps què em passa? Que m'agrada molt. A veure, sóc una lectora molt eclèctica, he llegit de tot, però gaudeixo moltíssim llegint Fantàstic. M'he format en el Fantàstic, he fet cursos doncs, amb el Ricard. Som els friquípols, que hi ha això.
Ets una friquípola.
Un nom, no? Sóc una friquípola de prop, fundadora, a més, vull dir que imagina't. I, evidentment, que em quedaré en el Fantàstic. És possible que ho combini amb altre tipus d'escriptura, però saps què em passa? Que fins i tot quan escric alguna cosa, podríem dir més... Anava a dir normi, però direm realista. Val? Més realista, sempre hi surt alguna cosa...
El quimèric es pot dir normi, no passa res.
Sí. Sempre surt alguna cosa de fantàstic, saps? I la veritat és que m'ho passo tan bé que continuarem aquesta línia. Ho combino, vull dir... Però fins i tot quan escric literatura infantil o juvenil, aquesta que ets prou llesta ni un bu, doncs potser no tant, però A xarop de banya d'unicorn és un llibre de màgia. Vull dir que en realitat... està com esquitxant, saps? Sempre està esquitxant i m'ho passo molt bé. O sigui que continuaré segur i de fet ja ho estic fent ara, eh? Ja en alguns dels projectes estic totalment amb aquesta línia i no la deixaré.
Això t'anava a preguntar, amb què estàs ara mateix?
Doncs ara mateix, mira, m'agrada molt escriure en paral·lel, és una cosa que faig sempre, sobretot si puc escriure un conte o una història per infants o per joves i una per adults, saps? Perquè així, doncs, és molt divers i puc fer totes dues. Doncs en aquest moment estic escrivint una per infants i estic escrivint una sèrie de contes que serien de ciència-ficció, fantasia i terror, amb la idea de potser fer una antologia. I també una novel·la, vull dir, posats tota l'hora. Sí, l'únic que em falta és temps per fer tot això, però mira.
Doncs esperem que d'aquí, no sé, un any, per exemple, puguem estar parlant de la teva novel·la aquí al Quimèric. Estaria molt bé.
Tant de bo. Seria fantàstic. Sí, sí, m'agradaria molt.
Doncs moltes gràcies, Montse Mimó, per atendre el Quimèric. Moltes ganes teníem de poder-te conèixer, posar-te cara i posar-te veu després d'aquest Extraordinàries i esperem poder llegir moltes més coses teves.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. Cuideu-vos molt.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a parlar de festivals de cinema, però també de literatura amb la Montse Mimó. Tornem la setmana que ve fent-vos prèvies d'alguns dels certàmens que ens arriben a finals de juny i a principis de juliol. Estem parlant del Creepshow i de l'Star Rock Awards. No us ho perdeu. Adéu-siau.